try to overcome your speech defects.
Yeah, what got said?
Passem 5 minuts a 6:15 de la tarda, som a l'Estat de Gràcia. Avui acabem el programa una mica més allà, per cert, perquè quan faltin 10 minuts per les 6 en punt de la tarda hi haurà els companys del Tot Gira, amb el David Clopés al capdavant, transmetent el partit Barça-PSG de la semifinal de la Champions d'handbol. Per això serà a les 6, però 10 minuts abans el David i l'equip del Tot Gira ja ens explicaran algunes coses d'aquest partit. Fins que arribi això estarem amb Míriam Lloret. Bona tarda, Míriam.
Hola, bona tarda.
Com ha anat el Nadal?
Molt bé.
Bé?
Molt bé, sí.
Bombolla.
Bombolletes.
Controlada.
Bombolletes.
El tio que et porta a casa, menjar o regalets?
Regalets, diversos.
Regalets, eh?
Sí.
Són com llopongos.
No són...
De tot a 100.
No. Són coses consistents, diguéssim. Nosaltres fem bastant el tio en comptes de... De Reis, ho fem així, ja. Això cadascú... Sí, hi ha qui ho fa més per Reis, nosaltres ho fem,
sí,
ho fem girat,
jo
una
tot.
Mica.
Jo ho faig.
Tu fas de tot, feu de tot.
Jo, el mitjó, l'arbre de Nadal, els Reis...
Que calgui el que sigui.
Regalo coses el 30 de juliol, perquè sí,
sí.
Sóc així.
No, molt bé, molt bé, molt bé, molt generós, de part teva.
Sí. No m'ho diuen, eh?
Però això els Reis, que deixen coses amagades...
Sí.
És l'última secció de la Míriam d'aquest any 2020, que s'acabi com abans millor. No la secció, l'any.
Aquest any, m'havies espantat, eh?
Sí. No. De què parlem avui? Del cotilló, per exemple?
Sí, com que a inicis, com que queda poc, per Cap d'Any, parlarem una mica del cotilló, dels orígens, de les pentassogres i tota aquesta cosa. A veure, el cotilló... Ve del francès le cotillon, i no sé si ho sabíeu, però originàriament era una dansa amb figures que s'executava a la fi d'un ball de societat. Cap al 1700 a França es van inventar aquesta dansa per fer en parelles de quatre formant una espècie de quadrat. Jo això no ho sabia, però si vas als diccionaris, la definició principal és la dansa. O sigui, primer va ser la dansa i després va arribar el cotilló, no? Diguéssim, aquests articles d'adorn que acompanyaven aquesta festa. De fet, actualment diu que se sol denominar cotilló a les festes amb música i ball que tenen lloc en dates festives com Cap d'Any. Mm. Jo no sé si actualment hi ha algú que anomeni cotilló en aquestes festes de Cap d'Any, diem festa de Cap d'Any o nit de Cap d'Any.
La festa de cotilló jo no ho
però
he fet.
No, no. Això ha perdut.
Això que sí que és cert és que una festa de Cap d'Any sense el cotilló no és una festa
exacte,
de Cap d'Any.
Això anava a dir, no sé si és una cosa que s'ha anat perdent, perquè
bueno,
jo...
La bosseta amb el cotilló, no? Sempre te'n donen una,
sí,
o sempre n'has de comprar...
Sí, amb el barret.
I últimament ho hem anat deixant perdre, no? Aquesta bossa amb confeti, serpentines i espantassogres, per exemple, que us volia explicar una miqueta d'on ve el tema de les espantassogres, perquè qui es va inventar aquest nom, no sé si més aviat, era un cunyat de l'època del segle XIX.
He de dir que no les espanta, tampoc.
Segurament, no.
Ho he provat i no les espanta.
No, és que tot això ve perquè això va començar a Itàlia. A Itàlia li deien, a principis de mitjan segle XIX, li deien lingua di Menelik. No de Menelik, di Menelik.
He mort el llop.
Era un emperador d'Etiòpia que es veu que es va convertir en va aconseguir una victòria sobre el colonialisme italià.
Sí.
I llavors els italians, com que també l'emperador era utilitzar un llenguatge barroer, grotesc, doncs li van tornar el favor dient, mira, aquest objecte que fa sorollet, li direm lingua di Menelik, en honor a l'emperador. Llavors, això es veu que a Europa va agradar, no?, aquesta comparativa d'equiparar-ho a un personatge històric, i es va escampar. Per exemple, els primers que van posar el nom associat a la sogra o a la madrastra, la mare política, va ser França, amb langue de belle-mère, O sigui, gràcies a França s'ha estès aquest nom. Belle-mère és la sogra o la mare adoptiva, la mare política, com li vulgueu dir, perquè madrastra ja sabem que té una connotació,
no
ens agrada.
N'hi ha que es fiquen amb tot, llavors, clar, la llengua, suposo que deu ser, mira, la llengua
sí,
de...
Sí, doncs gràcies als francesos es va introduir aquest espantasogres que tenim, perquè hi havia la creença popular, com sempre, que les sogres o les mares polítiques tenen la llengua verinosa. Yeah. Llavors, a partir d'aquí, a Portugal em van dir lingua de sogra i va passar a Espanya a través de Galícia, es va anomenar la lengua de suegra, el matasuegres. I d'aquí, a partir d'aquí, nosaltres tenim el meravellós espantasogres, que jo diria que directament, quin model en els àpats de Nadal o qualsevol dinar familiar, quin model familiar tenim per criticar actualment, que està molt vigent? No és la sogra, no és la mare política. Tenim el cunyat per excel·lència,
sí.
No?
Per tant, estàs proposant que hi canviem el nom,
sí,
i que li diguem espantacunyat?
Ah, exacte. I a més, t'estalvies el guionet, perquè espantasogres, per allò de la S que ha de ser sorda, s'hi ha de posar un guionet, doncs estalviem-nos també el guionet i creem espantacunyats, o si no, mirem el que fa l'anglès. Perquè l'anglès, per exemple, fa servir party horn, party blower, party pie, party elephant... Vull dir, una banya de festa, un canó de festa, o associar-ho amb la trompa de l'elefant,
no?
Una trompa de
millor,
festa.
I no tens problemes després.
Que segurament l'anglès no ho ha fet expressament, perquè no és que l'anglès sigui un llenguatge menys masclista, vull dir que ha donat la casualitat.
És una casualitat, sí, sí.
Que l'origen va per aquí. Doncs jo proposo espantacunyats, o si no, feu més cas de l'anglès.
De fons estem sentint l'Eros Ramazzotti cantant Feliz Navidad, que podria ser una tortura... De fet, és una tortura sentir Eros Ramazzotti cantant això. Ho dic amb tot el carinyo del món per qui li agrada Eros Ramazzotti, que algú...
No, jo no tinc especial l'efecte.
No, no només hem agafat paraules, hem manllevat paraules d'altres països, sinó que també hem d'alguna manera transportat menjars que no són nostres,
sí.
Com per exemple el panettone.
Sí.
Hi ha grans defensors del panettone.
Exacte.
Però també hi ha grans detractors del panettone.
No acabo d'entendre...
A mi m'és igual.
No acabo d'entendre aquest odi pel menjar, pel panettone.
Però no hi ha lloc per tanta cosa a la taula.
No, però...
No cal.
Ara
no
fan uns
cal.
De petitons, molt bufons... Els heu vist o no? Pots tenir un de cada, un de xocolata, un de
fanses... Que valen 400 euros cada un.
No, els petitons no, els petitons no, però els grossos sí, els bons.
Però s'ha arribat a dir que és una vulgar imitació del pa de pessic.
Això
i jo crec que, a veure, que som, en general, a la xarxa són molt pesats amb els temes culinaris, quan no és això, són els canelons, i quina és la recepta, és igual. I llavors, jo, per compensar això, i perquè encara no estem prou tips, vull fer referència al panettone, la diferència entre el panettone i el pandoro, tenim el pandorino, i després ha arribat una altra especialitat, que és el murciatone.
Què?
De Múrcia?
Un panettone que ens ve de Múrcia.
Murciatone?
Sí.
I quina diferència?
Comencem pel principi. El panettone és originari de la regió italiana de Llombardia, no sé si ho sabíeu.
No.
És una mena de pa de pessic, flonjo i alveolat, en forma de cúpula o magdalena grossa. Els panettones originals es caracteritzen perquè van normalment amb panses, trossets de fruita, sí, confitada per dins...
Aquest és un tema delicat per molta gent. Sí,
sí, però actualment també podem trobar trossets de xocolata, de te verd, de festucs, de taronja, cafè, hi ha de tot una mica. Quina diferència hi ha entre el panettone i el pandoro?
El pandoro sí que s'assembla més a un pa de pessic.
Sí.
És de Verona.
Molt bé.
Pandoro di Verona.
Aquest és més sa, Adam, ja veuràs.
Mira, més sa tampoc seria,
Literalment vol dir pa d'or. És un pa una mica més elaborat que el pamboli, que el pamboli que tenim a Catalunya. I no porta panses, La diferència és que no porta res a dins i que es caracteritza perquè té forma d'estrella, Té forma troncocònica.
I és aquest que te'l venen amb un sobret de sucre.
Exacte.
Però de llustre, no? I el poses tu.
De llustre, sí senyor.
No porta res a dins i té una textura més mantegosa, amb més vainilla que el panettone.
Estic sentint, estic esperant que pugui dir que sí, que és més sa, de
sí,
moment no,
és que jo t'he provocat per veure què em deies. Només perquè ja no tingui trossos de res a dins, ha de ser més sa, espolvorejat.
L'única cosa sana del panetone són els trossos aquests que porta dins de, saps?
Sí.
De panses.
I si no, pots compensar-ho amb el pandorino, que és el pandoro petitet, se'n diu pandorino. Tot això, gràficament, per també dir contingut de llengua, no s'ha adaptat gràficament al català, d'acord?
Vale, panetone, pandoro,
pandorino.
I ara
i
el murciatone.
El murciatone. El murciatone és un bon creuament de mots, entre d'aquests que ens agraden, no?, que fa l'anglès, que creua mots. A veure, doncs és el mateix que el panetone, però elaborat amb productes murcians, les taronges i les llimones de l'horta murciana, el meló del camp de Cartagena, el raïm, el préssec, l'albercoc, està fet amb productes d'allà. Vull dir, no té més misteri que aquest, però en aquest cas el naming que han trobat és bo.
No m'interessa.
No, doncs vinga.
No m'interessa.
Següent.
Escolta, no m'interessa, el que expliques tu, si no m'interessa, el producte no m'interessa. Hem d'acabar, que tenim, mira, hem d'acabar d'aquí un minut. I com que és l'últim dia, anem directament a la teva carta,
sí.
Et sembla?
He fet
una carta als Reis.
Una carta als Reis, sí, perquè la gent sàpiga distingir entre el que exclamatiu el què.
Que i què?
Sí, vinga,
carta som-hi. Carta als Reis.
D'aquí no res acaba l'any i arribaran els Reis. Que fort. Què en fem de... Què en fem de... Perdó.
Que no
què en fem del que fort? Pronunciat també tancada. Primer de tot, el que exclamatiu, que equivale a molt, no va amb accent. Què hem de fer perquè no accentueu i ho pronuncieu neutre en els parlars orientals? Tampoc cal que ens n'anem a l'altre extrem i ho pronunciem a mà com els camacos. És una batalla perduda? No ho sé, però això escric aquesta carta. Ens haurem de començar a tatuar el que exclamatiu. Que guai, que lleig. Els occidentals ho tenen més fàcil perquè ho pronuncien amb E tancada i la vocal neutra està sobrevalorada. Però aquest argument no ens serveix perquè copiem la pronúncia castellana, també amb E tancada. Vinga, va, crideu tots amb mi. Què interrogatiu amb accent i E oberta? Què exclamatiu sense accent i amb vocal neutra? Feu un petit esforç. Si us costa de pronunciar, almenys tingueu la decència de no accentuar per escrit frases exclamatives. Que en sou de merdosos! Un altre dia ja parlarem dels qui posen més de 3 signes d'exclamació al final de frase. Gràcies, estimats Reis d'Orient, per fer arribar el do d'escriure i de pronunciar el que exclamatiu a totes les llars catalanes. Desitjo fortament que es compleixi i que tingueu un any ple d'exclamacions positives.
Olé, què i què? Míriam, no tenim més temps. Moltes gràcies.
Que guai, que guai. Catalunya.